Vinga, va, seguim amb el de Far a Far aquí al 107.9 de la FM per Formentera i Eivissa o bé a radioillaformentera.cat si no teniu bona cobertura, si no arriba bé la senyal. Ara, com cada 15 dies, tenim aquí asseguda amb naltros a la Laura Hernández Peñalver, la nostra especialista en fotografia, perquè mos xerri això una estona de la imatge dels retrats. Laura, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Molt enfeinada aquests dies, ja de seguida el Formentera Fotogràfic, el Caure, no?
Totalment, entre avui, Radio Illa, demà la xerrada a l'Institut de Retrat i Autorretrat, i ja estem, ja està així el festival, ja tenim ganes, eh?
Ja ha arribat el component?
No, demà arriben.
Demà arribem, perfecte. Doncs sí, ja aviat tindrem, déu-n'hi-do quin cap de setmana entre primer doncs, la mitja marató i els 8 quilòmetres i també aquest Formentera Fotogràfica, i va passant l'octubre i allarguem la temporada. De què ens vols parlar avui, Laura?
Bé, anem a parlar, com diguérem fa dues setmanetes, del retrat i autorretrat, però primer de tot anem a l'apartat de notícies, TVB.
Molt bé, perfecte.
Pues bé, fa dos anys, Bernat, segur que te'n recordes, no? Es va saber que el redactor de la prestigiosa revista alemanya, Der Spiegel, era un mentider, el qual s'inventava les històries que publicava. Sí. Aleshores va ser això, no? Un gran frau, un gran escàndol periodístic, perquè aquest redactor, el Class Relatius, va saber com burlar els sistemes de control de qualitat, que pareix que no foren molt complexes. Però finalment es va saber que tot era mentira, no?
Bé, aquesta... Ho recordo.
Te'n recordes, no? Va ser com una supernotícia. Uh-huh. Bé, aquesta és ja una famosa notícia dins del món periodístic, però ara, recentment, hem tingut una altra en el món fotogràfic. Però abans anem a escoltar aquesta cançoneta.
Knickerbockers, que havien escoltat molt els Beatles, havien escoltat moltíssim els Beatles, aquesta cançó, Lies, mentides, eh? Mentides!
Yes. Bé, pues anem a parlar això d'una altra mentira en el món fotogràfic. Es tracta d'un engany del llibre The Book of Bills, un llibre del fotògraf noruec Jonas Vendingen. Uh-huh. És un fotògraf prestigiós documental que treballa també per l'agència Magnum i va publicar aquest llibre aquest passat abril. Oients, escoltau, perquè aquesta és una història molt interessant al voltant de la fotografia documental. Aquest fotògraf aprofita el confinament per a crear uns documents visuals falsos amb programes amateurs.
Oh.
Prèviament ja havia fet fotos, havia pres fotos en espais al poble al que fa referència al llibre, que és Bils, que és un poble de la Macedònia del Nord. Però no és un poble qualsevol. Bils es va convertir fa uns anys en l'epicentre mundial de les notícies falses des de que va guanyar les eleccions Donald Trump al 2016. No? Bé, comentar que els adolescents d'aquest poble es van convertir en pirates informàtics perquè van trobar una forma, diguem, entre cometes, creativa de guanyar diners i que no era per consciència política, no? Fer totes aquestes mentires. Però prèviament a aquesta circumstància, ja el poble tenia una història darrere molt concorde a la falsetat.
Ah.
El nom també del poble fa referència a un nom d'un déu pagà i eslau, i que té l'habilitat de canviar d'aparença amb regularitat. I això està escrit també a un llibre també anomenat el llibre de Bills, però que també és una invenció, és un engany basat a partir d'una troballa. Estaria tot això relacionat amb el concepte l'anomenada postveritat, no? Que són informacions, la postveritat parla d'això, informacions on les dades objectives perden pes a favor de les emocions i de les opinions, no? Nosaltres ja vam parlar de les fake news i hem posat moltes vegades d'exemple el treball del català Joan Fontcuberta, no? Un fotògraf artista que treballa molt entre la realitat i la ficció.
Un fotògraf filòsof, pràcticament,
sí.
No?
De tot un pensador, no?
Un pensador, sí.
Però, clar, aquestes obres de Joan Fontcuberta tenen el component artístic que s'allunya molt de la pretensió pura de la fotografia documental. I així és on està el punt clau d'aquesta notícia. L'autor del llibre ha demostrat el fàcil que és enganyar no només al públic en general, sinó també a professionals, als seus companys de treball.
A veure...
Diu que ho va fer perquè tenia curiositat per saber si són capaços d'apreciar la diferència entre la realitat i la ficció. I perquè es preguntava quant de temps ha de passar perquè el fotoperiodisme documental es base sense cap base real. Tu què penses? Que passarà això en un futur no molt llunyà?
Bé, s'està parlant molt, no?, de les capacitats que tenim ja per, fins i tot amb aquestes... Varen parlar amb tu, no?, d'aquestes... per a internet, per WhatsApp, com es manipulen les imatges i com pareix, doncs, que... Allò vam parlar de la Lola Flores, no era?
Sí, sí,
aquell,
sí.
Aquell anunci,
sí.
No? Com podíem fabricar escenes que no havien passat, no? I això, doncs, s'haurà d'anar molt a la White. És que no sabrem distingir la realitat de l'artifici, no?
Sí, pot ser que el fotoperiodisme s'allunyi, no?
Bueno, però el fotoperiodisme ha manipulat imatges des de fa molt de temps.
Sí.
I aquí a la facultat ja havíem vist casos flagrants històrics de com de manera molt matussera, no? Ja als anys 70, 80, en la transició espanyola, doncs, sobretot en temes polítics, s'afegien, doncs, banderes, s'afegien, es treien elements... Que anessin en contra del relat que volien posar al diari, en una imatge, etc. Això ve de llarg. El que passa és que avui en dia totes les eines i les ferramentes que hi ha per fer-ho d'una manera sofisticada no té precedents. No?
El retoc sempre ha estat i la manipulació també, com tu dius. El que passa és que ara ja no és la manipulació d'una imatge, sinó és crear una història totalment, no? Bé, així que aquest fotoperiodista va decidir crear... fotoperiodista, fotògraf documental, va decidir crear també ell un document fals, però a partir d'una història verdadera, perquè realment Bill sí que existeix, no? I realment ha sigut el centre de les notícies falses. Quan va ser elogiat aquesta primavera per el seu llibre, perquè també ja és un famós i ja té altres llibres darrere coneguts, encara la gent no sabia realment que aquestes imatges eren pur teatre, no? Totalment manipulades. Això sí, no ho va publicar a través de l'agència Magnum, no? Perquè no volia que l'agència fins ara venguera un llibre que era fals, no? Tècnicament ho va fer amb imatges que prèviament havia pres, com he dit abans, en espais buits, no?, del poble, com oficines, parcs, aparcaments, i després què va fer? Les va treballar posteriorment en el confinament en sa casa, creant a partir d'aquestes imatges, crea com espais en 3D. Les treballa digitalment, també la il·luminació, tot un programa informàtic gratuït. Després, mitjançant tutorials de YouTube de com crear avatars, que els avatars són com els éssers humans, no?, per a videojocs, no?, que emulen persones, va posar aquest avatar en les escenes amb actituds i poses que perfectament s'integraven en la fotografia que estava creant. Fins i tot els textos que apareixen al llibre que estan creats per un robot a través de la intel·ligència artificial. Aleshores, l'assaig de 5.000 paraules també és tot invenció, encara que també hi ha cites reals de persones que havien estat involucrades en aquesta producció de notícies falses, no?, del poble. Aleshores, el que veiem, si veus el llibre, si veu el llibre per internet, és un llibre amb una estètica editorial molt actual, però que ara que sabem que ja són avatars i no persones, les persones que apareixen ahí, sí que veuem per les poses i per la qualitat de la pell una certa mentira. Però bé, pendisquen al veure que cap de Magnum ni altres professionals li deien res, va decidir presentar aquest llibre ara a finals d'agost al prestigiós festival de fotoperiodisme Visa pour l'Image de Perpinyà per comprovar de nou si aquestes imatges podien passar de nou un altre filtre exigent. I efectivament va ser així, va demostrar que tota la indústria és vulnerable. Per últim, va recórrer a les xarxes socials, va dir, va, a veure si alguna persona per el Facebook se adona compte. Però tampoc, finalment, si el Twitter sí que va funcionar, aleshores aquest 17 de setembre, Jonas Bendiksen, el protagonista d'aquesta història, va concebir una entrevista a la web de l'agència Magnum per a dir que realment que aquest recent llibre era un engany basat en fotografies creades i manipulades digitalment i a més sense cap esforç. Per a mi aquest succés és magnífic com a història i representa el moment actual també de producció, no?, de desinformació. Crec que veurem molts més treballs
d'aquesta mena, no?
D'aquesta mena. Bé, realment és una manera també de crear històries que realment no s'allunya molt del que vols parlar, no? Però clar, si ho veus des del suís del fotoperiodisme o la fotografia documental, no? Sembla un poc xocant.
I tant.
I ara sí que anem a passar ja a la part d'història i anem a fer... ficar una cançoneta d'un cantautor que espero que la gent reconega.
Jo sóc qui sóc, si vols veure'm en veu, el meu treball el demostra com puc i tant com puc em dóna tot a ell. Millor pitjor el judici es vostre i amb l'ofici arribaré a ser vell. Llavors veurem quina retribució em tocarà en tant que jubilar. Si dic això és perquè, com m'he dit, no sóc capaç de llepar un sol dit. Jo sé que vaig en les meues cançons saltant històries, saltant situacions. Ara dic groc i després passe al verd. Sé que és difícil seguir-me l'explicat. Per tant, per tots em vaig a presentar. Jo s'hi explique a la meva manera. Un temps, uns fets, una estima, una idea. Jo sóc l'artista, el cantant, el pallasso. Per a uns pollet, per a altres una fera.
La gran Ovidi Montllor, el cantautor del Coi, en fi, magnífic intèrpret, actor. 26 anys ja que se'n va anar de vacances, com ell ho deia, i l'any passat vàrem xerrar amb la seva filla, amb la Jana, aquí en una entrevista aquí al de Far a Far, per recordar-nos el 25è aniversari de la seva mort, reivindicat, en els últims anys, l'Ovidi Montllor, els últims 15-20 anys, que en vida precisament no se li van tirar moltes floretes, ara que parlàvem de floretes, com que no es casava amb ningú, com que era inconformista i com que no tenia pèls a la llengua, en fi, els polítics no li van fer massa cas. I per què m'ho has exposat, aquesta cançó de l'Ovidi?
Perquè l'Ovidi, aquesta cançó, se titula Autorretrat i d'això anem a fer un repàs de retrat i autorretrat. Ja comentarem a l'inici de l'any que la fotografia en els seus inicis es basaven en paràmetres pictòrics. Aleshores, és interessant fer un repàs a la història de l'art per veure com va evolucionar el retrat i el per què abans d'estudiar el retrat fotogràfic. Per exemple, si anem a Egipte, ens trobem els retrats de Fayum. No sé si te sonen.
No.
Podríem dir que eren com les fotos de l'antic Egipte. Són retrats funeraris que acompanyaven a les mòmies.
Ah, és veritat, sí, ja em sona. Ho he vist, això, en el British Museum.
Sí, pot ser. Sí. De fet, amb ells es cobria el rostre, no, de la mòmia. Tenia un aspecte molt naturalista, representant fidelment a les persones. La veritat és que Egipte és apassionant, no? Quan vas al Metropolitan o al British, no, i veus tot el que varen fer, és una etapa impressionant. Posteriorment, en l'edat mitjana, la majoria de retrats eren representacions de governants, no? Reis, nobles, mecenes, és a dir, gent amb poder, no? Estaven esculpits en pedra...
Els agradava molt. Hi havia precisament aquest cap de setmana, em sembla que era un reportatge, em sembla que era el País Semanal o el País, que parlava de com els rics de l'edat mitja, o sigui, es gastaven els sous, el gran esport, la gran afició era fer-se autorretrats per grans pintors, no? Per a Rembrandt, per Velázquez, per tots ells, doncs és el que els agrada més, que li fessin una foto, que li fessin un quadre.
Cercaré aquest article. Bé, doncs estaven esculpits en pedra en les tombes o en les façanes de l'església o pintades en manuscrits, en murals, altars, no? I després podríem dir que l'època dels reis catòlics s'utilitzaven a mode d'una aplicació per a lligar, més rudimentària, però feia el mateix funció, i és que enviaven els retrats dels seus fills i les seues filles als pretendients triats. Així era una manera de que els que anaven a casar-se se pogueren conèixer un poquet, almenys físicament.
Sí, això em fa gràcia perquè allà a l'Índia, en fi, un clàssic de l'Índia, recordem, una sisena part de la humanitat, el país més poblat del món, allà hi ha una cosa des de fa dècades, que són els matrimonials, que surten als diaris el diumenge, en la qual les famílies, allà els casaments no són individus amb individus, no és una modernitat com la que entenem aquí en altres, és un... casaments entre famílies, no? I aleshores una família anuncia el seu fill o la seva filla i en fa una descripció des d'un punt de vista doncs, de laboral, acadèmic, d'aptituds artístiques, alçada, color de la pell, etc. No? I s'anuncien. No sol haver-hi fotos. La foto només... O sigui, primer es coneixen els pares i tal, i després ja arribarà el moment que es coneixen els fills, no? Però en canvi, les fotos de morts són molt habituals a l'Índia, molt. Aquí a les necrològiques no hi ha una foto del mort, habitualment. Les necrològiques dels diaris tradicionalment no n'hi havia. I a l'Índia sí. A l'Índia és la foto del difunt i després a totes les botigues, a tots els quioscos o a un despatx o així, hi ha sempre la foto del fundador amb guirnaldes, eh? Amb guirnaldes. I és un clàssic, la imatge del mort que està present allà. No em fa gràcia perquè no hi és en aquest aspecte dels costums matrimonials.
A mi és per la religió, no? Perquè el tema de l'adoració a la imatge és diferent a la nostra. Després sí que hi ha algo molt interessant que algun dia parlàvem, crec que ja vaig fer una pincellada, que són les fotografies post-mortem, que se varen fer i des dels inicis de la fotografia, però no passa com la Índia, no? Que hi ha una veneració, no? A la imatge.
Sí, però no és una fotografia del mort, és una fotografia del mort en vida. Vull dir que no és que hagi fet una foto mort, és una foto del mort en vida. Una foto normalment
com si fos un sant, no? En Sicília, també és molt comú, i fan ahí com una reveració a aquesta imatge. Bé, doncs d'ahir passem al Renaixement, no? Com tu has dit, Leonardo, Rafael, que va haver-hi un canvi, no? Per què? Perquè l'home i el seu pensament es converteix en el centre d'atenció. Aleshores, els artistes van a tindre el seu moment de glòria, i sí, va haver-hi un auge de l'autorretrat, es mostraven com a creadors i artesans, no? Dotats d'un estatus social. Moltes vegades veiem aquest tipus de retrats al costat de símbols del seu ofici, no? Amb el pincell o la paleta. El retrat era una exhibició de poder i sofisticació a la Itàlia del segle XV. El pla del perfil era una manera més refinada de mostrar-se i la semblança física no era estrictament necessària. Realment el més important era comunicar el teu estatus, les convencions socials i la identitat cultural. Però a la fi del Renaixement, el retrat ja no és una idealitzat, sinó que és un record fidel de qui era el personatge, no? I ahí pues, ens trobem pues, els dibuixos de Leonardo. I després, en el barroc, es va acabar d'assentar-se aquesta idea de que el retrat ja és una idea d'un retrat psicològic. Durer, Velázquez, Rembrandt, no? I a exposició,
Més profunditat.
Meravellós és en el Prado, també. va ser amb l'arribada de l'impressionisme, corrent artística, no?, de la segona meitat del segle XIX, originat a França, amb la qual la tècnica de l'autorretrat es va reavivar, no?, amb pintors com Cézanne, Van Gogh, no?, que va ser un gran representant, i en fotografia, ja des dels inicis, amb els daguerrotips que ja varen parlar, estava el tema de l'autorretrat i el retrat. Es diu que el primer autorretrat es va ser el d'un estatunidenc, Robert Cornelius, a l'any de la invenció de la fotografia. Però què passa amb aquest autorretrat? Que com era un daguerrotip, pues, no hi havia espontaneïtat perquè tenia que estar molt quietet a que no sortira la imatge moguda, no? Els primers retrats, com hem dit abans, tenien una forta vinculació amb la pintura tradicional. Aleshores, il·lustraven un moment essencial de la vida dels retratats. Si avancem en el transcurs de la història, el que trobem, per exemple, ja en els anys 70 del segle XX, que per ser una dècada meravellosa, no?, encara que molts conflictes polítics, però per l'art torna la introspecció, no?, el coneixement d'un mateix. És part essencial i s'experimenta molt en el propi jo. Aleshores trobem artistes com Marina Abramović i Ulay, que va ser una parella artística i sentimental, no? Que el que fan és que posen a prova la seva resistència corporal a partir de performance. La fotografia es converteix en aquest moment en un art més. Els registres d'aquestes performances, no?, es fan també en fotografies i aquestes imatges són el registre de l'acte. Apareix també les fotografies dels autorretrats d'un artista, un fotògraf, que és Dwayne Michaels, dels Estats Units. És un dels pioners de la fotografia i el text. La seva rúbrica el que fa és que apareixen en les marxes de la impressió fotogràfica per a contar-nos la història, no? Aleshores trobem com el text i la imatge dialoguen d'una manera consensuada, no? I explora ell, pues, dilemes humans com poden ser la mortalitat, el desig. Ja comencen a haver com més metàfores, no?, i sensacions, coses més abstractes. Ja no és simplement un retrat, no? Té una profunditat. Ell deia, qui veu les meues fotos, veu els meus pensaments. Una altra artista, una de les meues preferides, va ser Nan Goldin, bueno, és Nan Goldin, és una de les representants de l'autorretrat com diari íntim. El seu treball, La balada de la dependència sexual, és un dels grans llibres del segle XX i és un diari d'una generació del seu entorn, el New York Underground dels anys 80, amb totes les seues conseqüències, no? Ella deia que volia prendre fotografies on es poguera olorar la suor de l'ésser humà. Aleshores trobem imatges potents, molt potents, i anem veient com poquet a poquet s'introdueix un tipus de retrat que la seva pretensió no és buscar la bellesa física. Apareix també treballs de sèries fotogràfiques on el pas del temps és el protagonista, no? La fotografia de Sally Mann, que retrata, és una estatunidenca també, que retrata els seus fills al llarg dels anys. És com un testimoni, pues, de la transició, no?, de la infantesa a la maduresa, no? Bueno, de la infància, no? Infantesa existeix.
Infantesa, sí, sí.
Això de l'idioma, a vegades...
No, infantesa està perfectament ben dit.
Bé. O Nicholas Nixon, que també dona testimonatge de la seva vida retratant la seva realitat. Famosa és la seva sèrie de Brown Sisters, que és un work in progress, on cada any pren una foto on surt sempre la seva dona i les seues tres cunyades. Amb unes constants formals, no? Sempre en blanc i negre, imatge frontal, mirant a l'objectiu, i el que trobem és una sèrie, després de més de 30 anys, pues, fotografies que són, se mostra la naturalitat, se veu també la vulnerabilitat i el pas del temps, clar. I per últim, anomenar una altra estatunidenca, fotògrafa, per parlar d'un tipus de retrat ja diferent, que és el de l'artista Cindy Sherman. És una superartista també, que va començar als anys 70, i és el seu discurs és de la fotografia de la impostura. Sherman és la dona de les mil cares que qüestiona els rols femenins històricament assumits. Des de la seva primera sèrie, que va ser com la sèrie que va fer al final de la seva curs de carrera fotogràfica, no? Al acabar la el curs, surt sempre ella caracteritzada amb un rol segons a la pel·lícula que feia, de la que parlava, que era pel·lícules de la sèrie B dels anys 50 i 60 i que imita aquestes escenes. Ella està pues, treballant amb aquesta idea de la impostura i també amb molta ironia. I res, això era un poquet per donar unes pincellades del transcurs del retrat i autorretrat en la fotografia des d'uns paràmetres que no són tècnics.
Molt bé, l'autorretrat, que és una manera... O sigui, vam parlar l'altre dia del selfie, no? Esmentàvem el selfie, no? Hi ha una banalització de l'autorretrat, no? A través del selfie, o sigui, avui el selfie ens en fem un cada dia.
Sí, crec que, com tu has dit, el selfie ha portat unes conseqüències crec que més perilloses que bones.
Sí, sí, tots som Dorian Gray avui amb el selfie, aquesta necessitat de saber quin és el nostre aspecte, com si tinguéssim un mirall constantment, eh? O sigui, la gent que es mira, no? Tu veus a l'avió o així, gent que s'està mirant amb el mòbil, no? Ja no té un mirallet, la gent ja no té necessitat d'anar amb un mirallet, es mira amb el mòbil amb el revers, no? I s'està mirant com estan d'aspecte. A veure, en Pepo m'avisa... Ah, sí, en Pepo m'envia un missatge que aquesta 259 persones han mort accidentalment en 7 anys en busca de l'autorretrat perfecte, no? O sigui, la gent que es posa allà dalt d'un penya-segat, amb un rascacel, i es fa la foto i...
El que comentava l'altre dia, que Espanya era un dels països amb més mortalitat per el selfie. És impressionant. Que el que diguera, no? La vida és més que una foto.
T'imagines allà la pedra, no? El que és a la tomba, va morir per vanitat. Va morir de vanitat, per vanitós.
Jo crec que això pot ser el segon capítol del llibre d'Oscar Wilde.
Sí. Molt bé.
Per últim, recomanar-vos l'exposició que hi ha a l'Ajuntament Vell de Marcelo Fernández, que es diu Color Local. És una exposició molt coherent, tant per la seva temàtica i tècnica, crec que val molt la pena, i romandrà fins a aquest dia 9.
Perfecte, doncs a veure si podem anar. Aquest dia 9 és ja.
Ja, aquest dissabte, el dia de València també.
Molt bé, gràcies, Laura.
Vale, molt bé.